Molt bona nit als del micro de nit. Aquí tornem a fer-los companyia un dilluns més avui, dilluns 21 d'octubre de 2024. Avui un dilluns especial pels de micro de nit i és que ens ha deixat una persona molt important per aquest programa. Ens ha deixat Rafael Planella. Per tant, avui aquest programa i tots els que vindran, però avui especialment aquest programa que va dedicat al Rafael i també a tota la seva família, que ens tenen aquí pel que faci falta, perquè en Rafael era un amic i ha suposat molt pel poble i especialment també per aquesta ràdio, pel programa del micro de nit. Des d'aquí, gràcies per tot, mestre de les paraules i de la fusta, Rafael Planella, et trobarem molt a faltar. Que sàpigues que cuidarem el que puguem a la teva família, intentarem no perdre l'alegria i el bon humor que sempre et va acompanyar en tot moment i esperem que allà dalt et serveixin un bon gelat i et representin un Chekhov. Descansa en pau, Rafael Planella. Un minut i mig que passa de les 10 del vespre, avui, com dèiem, programa especial recordant la figura de Rafael Planella, i ho farem amb en Jaume Vilalta, que va ser un dels protagonistes de l'escrit que vam poder escoltar els que ens vam acostar la setmana passada, el divendres, al Tanatori de Girona, i que el Rafael doncs, se li va poder fer un petit homenatge i també el volem fer aquí en directe a la ràdio. Per tant, Jaume, quan vulguis, aquest text que vaig llegir el passat a divendres.
Bueno, doncs, com que no hem tingut temps de parlar-ne abans, gaire, no, em ànim de rectificar una mica. El text no és meu, és de la Roser Vilà, que era una de les fundadores de l'Olla dels Maiquets. Ella li va sortir de l'ànima, ens ho va comentar tot el grup de l'Olla. Tots vam estar d'acord que havíem de, si podíem, havíem de llegir quatre paraules en el seu comiat, i així va ser. I que quedi clar. No sé si has dit que també vaig ser un dels protagonistes, doncs no, gens.
Vull dir que vaig llegir el text.
Vaig llegir el text, vaig ser un simple lector de text en aquella cerimònia. I, el, bueno, com que m'has dit que el portés, doncs aquí farem una mica de lectura d'aquestes paraules que vam fer en honor d'en Rafael, perquè recordeu que són quasi... No, sí, quasi, ben bé 35 que el coneixem, evidentment, molt més, tots els del grup, qui més qui menys, molt més de 35 anys. Però no podem anar més enrere de 34 i escaig, perquè és quan es va fundar l'Olla dels Maiquets. Llavors aquest text he llegit, era llegit en nom dels membres del grup. A més, jo...
Hi va haver una pinzellada al micro de nit,
clar, com
també.
Que formo part de micro de nit i també el tenim aquí des de l'any 2004.
Final. Mare de mare d'això, sí, sí. El tenim aquí, vull dir que està
des
present en Rafael.
Dia,
vull dir
evidentment
que...
està present, però el teníem aquí des del 2004.
El primer dia que vam fer ràdio.
I gairebé, doncs, qui més qui menys, també fallàvem alguna vegada i fèiem campana, però ell gairebé no en feia. Bueno, últimament sí, ja ho veieu.
I sempre campana... recordo allò que venia ben sopat, ja he sopat jo, vull dir, això és una cosa que sempre ens deia en Rafael. Va, anem a aquest text de la cerimònia.
Doncs deia així, deia que avui el taló ha caigut per última vegada per tu, estimat Rafael. La teva vida ha estat una obra mestra en tots els sentits, familiar, professional i comunitari. Tots els que som aquí, els que també no han pogut venir, sentim la necessitat d'expressar-nos de manera compartida. A Vilablareig va ser un dels membres fundadors de la companyia de teatre amateur L'Olla dels Maiquets. Vas tenir la sensibilitat de posar el teu gra de sorra per fer comunitat i regalar-nos moments escènics d'alegria i complicitat. Vas donar suport, des de bon inici, a la idea que fer teatre et permet créixer amb cos i ment. Volem compartir que en Rafael va apuntar-se al grup de teatre quan un grup de joves del poble va demanar a les famílies de la ludoteca Les Orenetes que necessitaven gent adulta per fer una obra de teatre. Així va néixer una associació de teatre amateur gironina i va començar la història de l'Olla dels Maiquets. Així va començar tot. Un pare que exemplifica que el teatre és educatiu i que cohesiona. Ser part d'un equip humà i no abandonar és una altra qualitat que tenia en Rafael. Fer teatre demana esforç, constància i compromís, qualitats que no et van faltar mai per compatibilitzar la feina diària de fuster i comprometre's els caps de setmana amb cada obra. Ell era capaç d'encaixar amb majestuositat i gràcia cada paper assignat i confrontar-lo amb els altres. Sempre buscava millorar i sempre completava cada escena que comparties amb ell. Personalment deia que penso que compartir escenes també era gaudir-les, i amb ell molt més. Vam actuar fora del poble i sentíem la responsabilitat de quedar bé amb altres públics. El compromís d'en Rafael per dissenyar, crear, muntar, desmuntar, carregar, descarregar, perquè això comportava totes aquestes feines quan sortíem del poble, sempre amb la camioneta del taller, perquè era fora d'hores de feina. Tot això era preuadíssim. Només equiparable amb el suport de la gent que ens venia a veure en el nostre recorregut per les comarques properes. D'altra banda, cada actuació al poble està plena de moments intensos, d'alegries i penes, de rialles i llàgrimes. En el teu cas, en el seu cas, no era atreviment, era demostrar a l'escenari que la vida de vegades és com nosaltres que volem que sigui. En Rafael mostrava una alegria i un somriure permanent de suport a cada projecte o obra de teatre amb molta creativitat, d'aquell qui estima la seva professió. Aquests pensaments són compartits per tots els qui van exercir de directors de la companyia i, evidentment, tots els membres que han anat passant per l'olla dels maiquets. El teu talent, Rafael, va il·luminar escenaris i pantalles, però també els cors de tots aquells que et van conèixer. Tenim la sort que has deixat petjada. També comentàvem que aquesta petjada la podem contemplar sempre a l'entrada del poble o en el consistori de Vilablareig et va encomanar una obra artística que identifiqués Vilablareig. Des del cotxe, a peu, en bicicleta, podem descobrir la teva genialitat amb una torratxa geodèsica que ens recorda d'on venim, de la terra, i cap on anem, cap al cel. Aquí feia un esment jo del que parlàvem abans, dels de Micro de Nit, aquesta pinzellada que, evidentment, tots et diguem que et trobarem molt a faltar, 20 anys compartint estones de ràdio, els dilluns, en moltes ocasions fent servir el teu alter ego, que el sabeu tots, no?
Sí,
en Zidro. Però també s'acompanyava quasi sempre de la Martirio.
I l'Helena Francis al principi, també.
I ens relataven les seves vivències i ocorrències a través d'un filtre únic que només pot tenir un geni. Ara les llums es fan més tènues, les cortines tanquen, però com qualsevol gran representació, el teu record perdurarà. La teva presència, les teves paraules, les teves mirades seran per sempre part del guió de les nostres vides. Has deixat una petjada que cap oblit podràs borrar. Gràcies per cada escena compartida, per cada gest, per cada somriure. Encara que avui se'ns faci difícil acomiadar-nos, sabem que el teu esperit continua viu i volem acomiadar-te com ho fa el públic, dèiem, quan ha vist una obra. Us demano, i demanava en aquell moment que amb aplaudiments demostréssim davant de tots, de la família sobretot, que el món és un escenari, però que en Rafael sempre serà el protagonista. I aquí van arrencar aplaudiments,
sí,
que avui també els farem aquí
per en Rafael, i que aquí a la taula els farem.
Sí, i que jo... Jo tinc unes paraules que hi havia en el seu recordatori que no els podré oblidar mai. Llegeix, Jaume.
Bé, perquè tu no pots, però no. Això és claríssim, eh? Aquí ho vàrem voler expressar amb aquest escrit, però no el volguem repetir.
Són
el que
curtes,
deien.
Són curtes,
que
però...
Que deien, no ploreu per haver-lo perdut, donem gràcies per haver-lo tingut.
Exacte. Això I... és...
I realment és podríem ciència. Encara resumir-ho més, eh? Jo ho deia ja, moltes vegades amb l'Anna. Sí. En Rafael... En resum, i en dues paraules, era... Tres paraules, crec que és. Bueno. Un home bo.
Correcte.
Jo només volia dir una cosa.
És que a en Rafael li costa molt que trobis alguna persona que parli malament d'ella. Vull dir, jo no he trobat ningú.
Bueno, és que clar, no tenia cap...
Sempre és el que han comentat amb l'Anna. Eh?
Mai es queda sense paraules.
Mai tenia un no per ningú i fins i tot als últims moments
sempre
li va costar molt.
Vull dir que... Jo només volia dir que vaig conèixer el Rafael quan vaig entrar aquí a la ràdio la primera vegada. No el coneixia, poder sí que l'havia vist pel poble, però no el coneixia. Me'n recordo aquell dia per una cosa, perquè em vaig fer un far de riure, però d'aquells que era per trencar-se. Estava en aquell moment amb les seves històries del seu alter ego, el Sidro, i la Martirio. I me'n recordaré sempre que vaig dir a on t'has ficat, perquè amb aquesta persona és molt difícil de poder-lo acompanyar, no de fer-li sombra, de poder-lo acompanyar. El seu humor ens ha acompanyat durant tots aquests anys que l'hem tingut aquí. Descansi en pau. Era un bon amic i una bellíssima persona.
Correcte.
Així.
Jo sempre dic que, com deia en Didac, el coneixia relativament poc de tracte directe, últimament més per la ràdio. Fa temps que el conec, coneixia molt el seu fill de fa molts anys, en Marc. Mm-hmm. Però és d'aquelles persones que jo trobo un valor, que és no trobar ningú que pugui dir una mala paraula.
Ja.
És difícil avui en dia,
sí,
de no
sí.
Dir-li, bueno, és bon tio, una mica egoista. No, o sigui,
sí. No, és
no
que
pots dir una mala així, paraula. Sí, sí. I llavors vosaltres sabeu o intuïu la meva opinió respecte a temes religiosos que a vegades he dit aquí, inclús amb temes de l'ànima, coses d'aquestes etèries, ja sabeu quin és el meu posicionament, més o menys. Però jo dic que quan una persona, com és el cas en Rafel, ha tocat a molta gent per la seva feina, per el seu caràcter, per tot el que feia, jo crec que és que al tocar molta gent, una part de tu queda amb tota aquesta gent i per tant d'una forma o una altra continues durant molts i molts anys.
No, perquè continua el seu
llegat,
entre comment, tu dius llegat, mestratge, el que vulguis,
sí.
De la,
hi ha gent,
tarannà,
que... hi ha gent que toca molta gent a la vida i hi ha gent que no tanta,
que a vegades s'encomana,
no deixes tanta petja, i Rafel era una persona que no et deixava indiferent, per bé, per bé.
Suposo que el que comentàveu de que no trobaries ningú que pogués dir quelcom dolent d'ell era perquè ell també hi feia molt per això, o sigui, ell podia tenir les seves idees, però mai t'intentava o intentava discutir-les. Ell no, simplement...
I prova d'això a la ràdio és que moltes vegades li havíem de dir: Rafel, participa més, perquè volia estar a l'ombra quan moltes vegades podia ser el protagonista, perquè quan era el protagonista...
Bueno, s'ho mirava.
Quan parlava en Rafel, tothom l'escoltava.
Menys les vegades que el fèiem riure sense que ell pogués acabar de llegir bé, perquè és que nosaltres ja no podíem aguantar més.
Però també li agradava una mica comprovar que el seu escrit, si és que estava ideat perquè es rigués, doncs, si ho comprovava que ho feia, doncs també li feia.
Aquí tots callats, escoltant, i venia un moment que havíem d'explotar a riure i llavors quasi no el deixàvem que ens acabés d'explicar.
N'hi havia un, si em permeteu, que sempre feia pels vols de Nadal, que aviat hi serem, aquell de la neu que deia aquella frase, escunya, vull dir, aquella frase a mi em recordarà sempre a Rafel Planella, perquè quan s'acostava els vols de Nadal sempre hi havia aquella...
Sí, també era molt bo tirant de maroteca, perquè com no havia tingut temps a la setmana de preparar res, doncs...
No, pels vols de Nadal era aquell, ja te l'esperaves. Ja,
a més, ell deia que he recuperat algun temps.
I jo el que recordo molt, que sí que el va repetir, és aquell que aquella vegada es va enfonsar dins l'aigua i no podia sortir, a dir que s'estava negant, no sé, us en recordeu?
Sí, jo ho recordo més o menys les escenes,
i sé que vam riure,
però és el que et dic,
moltíssim.
Que ara ho podria tornar a fer i tornaries a riure.
A riure, sí,
segurament.
No hi havia, de molt esbojarrats, n'hi havia de menys, i més. Depèn de com també es trobava,
també,
a l'hora d'escriure-ho.
Sí. I el dia nostre també,
no? En fi, que res,
que
sempre estarà el record
de,
com una cosa, com una persona bona que va passar, que ha passat a les nostres vides.
I tant.
Sempre el recordarem. Un quart d'11 del vespre, Rafel, aquest programa és per tu i tots els programes que vindran sempre tindrem a present. I avui parlàvem fora de micro quina cançó havien de posar en aquesta ràdio que posem música en català, i hem trobat oportú, sobretot en Jaume li ha vingut l'idea i em sembla que és meravellosa, una cançó tan bonica com és de Oques Grasses, amb la col·laboració en aquest cas de la Rita Payés, que es diu La gent que estimo. Rafel, t'estimarem sempre i intentarem no oblidar-te mai. Per tant, aquesta cançó va per tu, siguis on sigui, gaudim-la i cantem-la tots plegats, perquè t'estimarem sempre. Oques Grasses, Rita Payés, La gent que estimo.
Porto amb mi les coses que em vas dir. teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí, sóc feliç, però del perill. T'estimo molt i també tinc por. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser. Que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No seràs, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit. Si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat, som la sort de seguir aquí. Segur que sí. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. M'escapo, sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo.
Gràcies, mestre. Gràcies, Rafael Planella.
Micro de nit, el magazín de Ràdio Vilablareig.
Molt bé, Fina, anem al que ens toca. Quin programa som avui?
Mira, un número d'aquells que el que siguin una mica maniàtics doncs dirà, s'han sopegat així també. És el 713 avui.
Ah, és el de la bona sort.
Ah, és el de la bona sort.
Sí. Bueno, però, és una bona senyal.
Sí, clar que sí. Estem parlant d'en Rafel, doncs em semblava que el número no era...
Però no,
ho ha fet expressament.
El 13 sí, no? És 12 més 1, vull dir, sí, i tampoc passa res.
Doncs sí, és el 713. I avui, esclar, jo a casa em deien alguna cosa que li agradés molt a ell. Jo no recordava que ell
el gelat,
era,
és que
era tan entusiasta del gelat.
I a més l'Anna ho deia, els últims dies no li deia res perquè era ja la seva salvació.
Ja.
I si se'n feia un, no passava res, a vegades sí, se'n feia dos, no li deia res, tres i tot, i a vegades se'n feia
els
quatre,
que vulguis,
i ja li deia a Rafael, vigila una mica, però clar, quan estan en aquesta situació,
sí,
el que faci falta.
Però bé, també he buscat una cosa que fos molt de tardor i que crec que a ell doncs, també li hauria agradat aquesta recepta. I us he portat doncs, un pastís que vaig provar jo l'altre dia, salat, que està fet amb coses ben bé de tardor, carbassa i bolets. Jo crec que també hauria disfrutat.
Home, ell anava a buscar bolets, un
per això, per això he buscat sí, sí, això. Doncs bé, necessitarem, i feu-lo perquè jo el vaig provar a casa d'una amiga i era molt bo. El faré a casa un dia. Però, esclar, lògicament els meus bolets seran comprats, perquè jo a buscar-los no aniré. Necessitarem carbassa a trossos, que la trobareu, si voleu, al supermercat hi ha bona i neta i pelada amb trossos.
Aniràs a plaça a buscar-los.
Exacte, exacte. Necessitarem bolets, els que més us agradin, els que vulgueu comprar aquell moment, dos ous, dos o tres cullerades de formatge fresc, perquè veureu que farem com una mena de salsa, formatge de cabra tallat a rodanxes, sal, oli i un xic de pebre. I és ben fàcil de fer. Mira, agafarem una plata de forn que després ja la puguem fer servir per fer aquest pastís allà dintre. No embrutirem res més, us ho prometo. Escalivarem la carbassa aquesta tallada a trossos i posarem sal, un pols de pebre i una mica de raig d'oli i la posarem al forn a escalivar. Quan estigui escalivada, que sigui ben tova, amb un estri que us vagi bé i que sigui un got, l'aixafem i la guardem dintre de la mateixa plata. A part, els bolets que tinguem ja preparats i nets, els assaltarem amb una paella. A vostre gust, la quantitat que vulgueu, una miqueta assaltats i també els reservem. Llavors agafarem aquests dos ous ben batuts amb un parell o tres de cullerades de formatge fresc, ho barrejarem bé i barrejarem els bolets en aquí i tot això ho abocarem a sobre d'aquella carbassa que tenim, escalivada i xafada.
A la plata del forn.
A la plata del forn. I agafarem unes rodanxes, si és que us agrada, de formatge de cabra i les anirem repartint per allà al damunt. Ho entreu al forn, quan veieu que sigui ros ja ho podeu treure i a la taula. És un pastís de tardor, però que és una passada de por.
De tardor d'estiu, perquè vull dir, estem a 21 d'octubre i sembla que estiguem a 21 d'agost.
El teu home sense formatge.
El meu home no, i a més he de guardar un trosset, ja ho faré, que no hi arribi el de cabra, perquè ell hi sent el gust.
Hòstia.
O sigui, una part de la plata no n'hi posaré. Em posarem un costat.
I se desenganxa bé? No hi poses paper de forn ni res?
No, no, sobre la carbassa.
Tal qual,
Sí, perquè com que ja l'hem escalivada amb oli... No, no, ni, no, bueno, jo no l'he fet encara, El vaig menjar a casa d'una amiga.
Té molt
però
bona tinta.
Vam agafar-ho així i es tallava com un pastís, amb una pala de pastissos.
Val, com que porta ous i a ningú li agrada que li trobin pels als ous, però jo hi he trobat pèls als ous.
Ja has trobat pèls.
Que anava a dir, jo en tinc
ous.
No, pèls no en tinc gaires.
No, d'ous,
bueno, els que toquen, no?
És com aquell que diu, t'agrada la pintura? Diu, ui, sí, molt, però més de dos
però
pots
més de dos
pots
em bafa. No, el pèls als ous. És que ens has començat dient-ho molt bé i molt clar que només embrutiríem res, una plata.
Bueno,
però després ja has dit la
paella,
plata, els ous.
Per això me miraves sí. Així dic, què passa?
Bueno, què menys.
Recordo que ha dit, us ho prometo.
Has fet massa contundent.
Sí,
massa
perquè
contundent.
Jo ho faig, es fa la mateixa plata.
Bueno, i no comptem amb la fusta de tallar, que també l'embruts una mica.
Bueno.
I ara passant al cantó positiu.
Si ens posem tiquismic.
Ja et dic que buscar pèls als ous.
Flamenc.
Si ens posem el cantó dels bolets, m'ha vingut una... No sé per què, he fet una associació d'idees.
Sí.
Vam anar... Jo vaig fer el servei militar allà al País Basc.
Ah.
I al cap d'uns anys hi vam tornar, i sí, allò que tens amics per allà. I recordo sempre que vam anar a buscar bolets... i hi havia uns rovellons, però formosos de veritat.
Però el gust...
I aquell basc em va dir, diu, això s'ho mengen els catalans.
Ja ens tenen etiquetats,
I això no els agafen.
Però ells no els agafen, perquè són insípids.
Per exemple, a Sòria hi ha una verdadera indústria de l'època que surten bolets, la gent se'n va al bosc, arrabassa els bolets a tonellades, que diria un valencià, i cap a Barcelona. Cap a Barcelona. Sí,
però no tenen gust que no tenen aquí.
Mira,
el que aprecien molt ells quan anaven a buscar bolets, agafaven uns ceps.
Però aquí també.
També, clar, és bona temporada de bolets. Aquest cap de setmana vaig estar a Olot, a la Fira de Sant Lluc.
Sí.
Em pensava que diries on vas anar-los a caçar.
Això ho faré com el meu avi, si vols. També en pau descansi.
Que diguem allà, a caçar, i hem caçar de dir bolets. A buscar. Perquè caçar sempre, és cacera, sí, no?
Jo sempre vaig
jo a caçar, dic caçar bolets.
Caçar bolets i caçar espàrrecs.
Doncs no, és cacera.
Jo recordaré sí, sí, sempre en Rafel aquí, quan per aquestes dates parlàvem de bolets,
sí,
com que fa 3 anys que tenim sequera, últimament sí, feia unes cares, sí, hem trobat bolets o no? I feia...
Pues diuen que aquest any és bo de bolets, i diré dos anècdotes. A la Fira de Sant Lluc d'Olot, que vaig estar aquest dissabte, hi havia moltes parades d'artesania i tal, i n'hi havia dos de bolets. Una...
Només hi havia dos bolets en tota la
Fira? Dos parades de bolets que jo vaig veure a la zona del menjar. Una estiva de bolets que hi havia allà.
Clar, que havien venit d'allà on te diuen Josep.
No, d'allà, però escolta, també, per exemple...
No, és veritat que, a més, els rovellons, si anem cap al Pirineu, més cap a les alçades, sí, tampoc són gustosos.
No,
però el mateix rovelló.
Jo tinc un amic que va a la Collada de Tosses i em porta unes paneres
plenes,
però és clar,
a més aigualits deuen ser, sí, o no sé com
el que passa, que si són per salar, com que ja agafen el gust de la sal, doncs
ja, però no tenen aquella... A veure, aquí
és més per guisar
aquí després. Els rovellons, si...
Ui, si te'ls menges...
Hi ha rovellons i pinetells,
dos,
però bueno, tant els rovellons com els rovellons, sobretot aquí la diferència que tenen amb ara que diem aquests bascos,
sí,
és que els d'aquí treuen quasi sang.
Rovell.
O sigui, sí, té una,
rovell.
I allà no,
No.
Allà no tenen aquests.
No són tan tarongosos.
No treuen
però,
aquest...
Però aquesta, Jaume...
Que aquesta furtó així vermella...
També tenen...
Els hi fa tenir aquest gust tan, sí, fort,
sí,
i tan...
I també tenen la mateixa forma, perquè el rovelló
igual,
és...
Igual.
Sí,
sí, la sí, forma sí, la forma la tenen igual, diries, mira quin rovelló que he trobat.
A veure, jo, per exemple, una vegada estàvem viatjant per Portugal, baixàvem de la Corunya, vam agafar la carretera i vam sortir del Porto i ens anàvem a dormir a l'Iria. I allò que ja portes molt de rato anant amb cotxe, dius, para un moment, que aquí hi ha una pineda, fica-t'hi que vaig allò a fer aigües menores, perquè sí, si no, rebento, no? Em fico cap a dintre el bosc, un bosc de pins, net, polit, arreglat, perquè... Allà els assangren, treuen la resina, i feia així.
Olor.
Dic, aquí hi ha bolets. Vam agafar...
Com un bon gos de cacera,
Sí, sí, vam agafar, dic, porto una bossa, vam treure una bossa
i vau arreplegar.
Vam arreplegar bolets.
Hòstia.
No, aquí no va ser el d'això. Arribem a l'Iria, anem a l'hotel, i ens quedàvem sempre en un hotel que hi havia allà a l'Iria, i ens quedàvem a sopar allà perquè tampoc tenies ganes de tornar a agafar el cotxe i anar-te'n fins a al Quinto Pino per anar a buscar. Ens quedàvem a l'hotel a sopar. I jo amb la bossa de bolets cap a baix i li dic amb el metre, dic, voldríem que ens féssiu els bolets. Ah, no. Dic, home... Ah, no? Per què? Ui, i si s'enverenen i tal, sí, igual? Dic, escolti, tranquil, cap problema. Porti un tros de paper, si s'ha de firmar, jo firmo. Me'n vaig anar a la cuina, el cuiner quasi feia allò com si digués, si veigués el diable, va de retro, i jo em vaig treure l'americana, perquè...
I vas ajudar.
D'això, vaig arremengar-me, vaig netejar els bolets i vam fer els bolets. I ens vam fotre un bacallà amb bolets,
ja,
que era per, sí, saltar-se
un gitar. Bueno, perquè esclar, allà menjar bacallà és el típic.
És que és el
a mi això em va passar anant un viatge a Andorra amb uns amics, i ens vam a pujar cap a unes muntanyes que hi ha un lloc per anar a caminar, que hi ha tota una barana de fusta, i està pensada per la gent invident. Està gravada, tot el que vas trobant està gravat,
està
a la fusta.
Ah,
està explicat, en braille, que es diu, no? I bueno, Ve el moment de ve quan dels amics...
Pensava que deia, aquí a la dreta...
No, 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 te va explicant per allà on passes...
Ma, ja, ja, ja. Amb l'intel·ligència artificial no t'estranya que algun dia passi, eh?
Doncs mira, no, ja, i també, un de la colla diu, me'n vaig aquí darrere, feia com una mena de pedres, diu, a veure si em convé fer un pipí, sí. Tu, i torna amb les mans plenes de bolets. I vam dir, bueno, doncs quan arribem allà a l'hotel...
Els hauria de regar.
Els farem coure. Sí, sí. Ja ens els van coure, doncs si sapiguéssiu, no tenien cap gust i a més, és clar que no els renten, ja ho sabeu, els freguen amb un sí, drap humit, sí, sí. Eren sorrosos, estaven no, també, com menjaves, jo mira aquell dia quasi que avorriria els bolets, home, perquè entre que no tenien
crac,
gust,
crac, crac, crac,
i la sorra que hi
això dels bolets
trobar,
és molt particular, jo faré com feia el meu avi,
molt particular, perquè a més n'hi ha de moltes classes,
és, ara fa poc, faré com deia el meu avi, per on? I sempre que li preguntes bolets, cargols, espàrrecs, oh, per allà Bordils.
Ah, bueno.
Allà Bordils o Sant Llorenç de les Arenes.
Sí, sí,
sempre,
al,
eh?
Almenys
sí.
Te deia el lloc, que ja és
no,
molt.
No, sí,
bueno. A mi em diria
però és que jo ja s'andava a Vallfogona.
Sí.
Ah, en plan irònic,
ja hem dit Vallfogona.
Quan algú et pregunti aquests bolets, no, bueno, per allà Bordils.
No, sí, no, a mi em diria sempre. Salgar i la muntanya dels Àngels. Sí. I ara tu t'espaviles.
T'espaviles, però és que no hi anava.
Ara ell anava directe.
Sí, cada ells, lloc, cada cosa tenia el seu lloc.
Sí,
doncs jo diré que a Bordils...
Directe.
Per dir-ho, no m'esteu veient però faig cometes,
sí.
Conec un lloc
sí.
Que el tinc gravat
Bordils entre cometes Vallfogona,
digue-li el que vulguis, no el diré el lloc
no.
És que el tinc gravat, eh? Vaig, ara hi puc anar, la setmana passada hi vam anar-hi, sí. Agafo, baixo del cotxe, salto el marge, arreplego un, per no fer una idea, saps això d'escórrer la pasta?
Sí, sí, un escorridor.
Arreplego un escorridor de trompetes de la mort.
Ah, ja, ja.
I pujo el cotxe i torno
sí,
a casa.
Sí, 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 ja
i això és
sí,
així.
Sí, sí.
I el meu objectiu és fer això amb pinetells o rovellons que no ho he trobat trobant.
Sí,
no has trobat
sí, sí,
si un dia sapia, si
no,
sapia
però les trompetes de la mort estan molt bé,
hòstia, també. Estan l'hòstia.
Ningú te dirà
perdó,
a la clapa del bolet allà on té,
clar,
eh?
No dir,
sobretot els rovellons i els escarlets, que no sé si els coneixeu aquí, els escarlets.
Jo no el toco gaire, veus?
És bo, és bo.
No el toco.
Escarlet, bueno, és menys bo.
És més bo per guisar. Eh?
Aquí hi ha una
és un
cosa...
bolet dur, fort.
A mi els que m'agraden molt i molt, però molt, i aquests sí que van molt buscats...
Els rossinyols.
No, són també. Les múrgoles.
Ah, també.
Bueno,
oh.
A veure, la meva àvia sabia també, ella era de Sant Martí Vell, i sabia exactament aquí...
I allà
a collir les seves múrgoles.
Clar, és que quan coneixes una clapa...
I cap a casa.
És la teva clapa, eh?
I en trobava sempre.
Tot i que s'ha de dir que avui dia ha canviat totalment la cosa. Perquè
sí, a mi me'n varen fer provar de la Xina.
No, però...
I també eren plenes de sorra. Oh.
Però
és que els noms dels bolets, si em permeteu, són molt bonics, eh?
Són...
Ou de reig, cep, llanega, frederic,
peu de rata,
rossinyol,
camagró,
que...
Sí. A tu també t'agraden els
llanegues?
T'agraden les llanegues?
Pebràs, sí, i tant.
Hòstia, el que anava a dir, Didac, és que avui dia ha canviat tot per... com estan els boscos.
Sí, és clar. Ah,
no, els boscos no...
no estan...
tu si recordes un lloc que n'hi havies trobat fa 20 anys
ja no
i vas ara
brut,
i no
el
trobes.
No el reconeixes,
aquell lloc. Brut.
Brut. Sí. Bueno, és que no hi arribes.
No,
ja n'hi arribes.
No, no,
hi ha un metro de bardissa.
La silvicultura, que es diu, s'ha
sí.
perdut amb el progrés, s'ha perdut el manteniment
perquè,
del
perquè jo, això jo recordo... m'he de remuntar 15 anys enrere, que anessis on anessis, més o menys... podies arribar-hi
sí.
sense problemes,
sí, sí,
sí.
Tot estava... perquè hi anaven animals,
sí.
Animals domèstics, sí.
Sí.
Ramats,
sí.
Per dir-ho d'una altra manera.
Però jo...
i perquè el sotobosc es cuidava.
Netejava. Però jo li comentava ara abans d'entrar en Josep, jo he agafat por últimament, has d'anar a buscar els espàrrecs, perquè te poses al bosc i comences a sentir els trets dels que busquen el senglar. No. I com que el que dèiem, veuen una fulla que es mou, allà disparen, jo marxo.
Si cas amb un vestuari vermell o blanc
sí.
O
no sé si veu.
Tot i així,
que... ells van amb marmilles taronges.
Sí, però a vegades ni els veus, sents els trets i penses.
No,
trens,
no, si fa besar.
No m'hi he trobat això, mira.
Ah, doncs
poder
jo
vaig
sí.
A llocs que
jo
ja
sí.
Estic donant masses pistes, eh?
No, bueno. Jo a la muntanya dels Àngels.
Potser vas a llocs cinegètics.
Home, Gerard, la teva secció de civisme algun dia hauries de fer civisme sobre tema de d'això, d'anar a caçar
bosc,
correcte.
Ahir vaig veure un tuit, un post, una entrevista, no recordo què, de la mare d'en Kilian Jornet, que comentava, la gent que no està avesada a anar a la natura,
sí.
Quan hi va, És molt invasiva.
És un desastre.
Deia això la mare d'en Kilian Jornet, sí, que s'ha criat amb ella allà a la muntanya. Sí.
Dius, perquè és com
la gent
tot,
que no en sap,
si no clar, estàs educat en un medi,
correcte,
no pots...
Però és que la gent d'aquí, que està educada, suposo, avui encara m'ha tornat a passar allò que et vaig dir, anant a un supermercat que hi ha aquí més avall de la plaça, que has de tirar per un doble carril,
sí,
en el de l'esquerra no pots girar fins que trobes el semàfor. Doncs aquell m'ha tornat a girar en doble continu davant meu per entrar per allà on és la sortida.
Coses incíviques.
I dic, Déu meu!
Escolteu, ens queda una mica d'història i jo m'agradaria molt que em quedessin més de 10 minuts per fer tertúlia, que ja l'estem fent ara, però
sí, de
dedicada
fet
a tancar un tema que vaig ensenyar.
Allò de la vista, eh?
Ah, val, vinga.
Jo diria de la realitat.
Bueno,
però sí, clar, evidentment la vista és un dels sentits
que ens assembla.
Bueno, parlaves
que
de longituds d'ona, de...
Sí, mai, això era més tècnic, ho deixarem.
No, Jaume, mai millor dit, i té molt a veure.
I té molt a veure, i té molt a veure.
Perquè... Això, Jaume, ho farem d'aquí una estona, perquè clar... No,
normalment, som... fins i tot, els menjars diu que entren pels ulls.
Sí.
Jo opinaré com els bornis, que sí, jo faig molt sovint com els bornis.
Ah.
I tu diràs, què fan? Bueno, doncs, amb un cop d'ull en tenen prou.
Amb un cop.
Pues jo, sí, com, jo faig això.
Dos quarts i cinc d'11 d'aquest dilluns 21 d'octubre de 2024. Queden 25 minutets. Secció de Josep Aribó, després aquesta secció que ens avançava el Jaume Vilata. Primer, Josep Aribó.
Bueno, continuem seguint la llista de les guerres que hem anat tenint aquí aquest petit país. O sigui, no havíem tingut prou de que el 1448 havíem acabat amb la Guerra Civil Catalana, per dir-ho d'alguna manera, ens havíem entretingut, ja havíem tingut un rato de pau i de tranquil·litat, que bueno, que no va ser tal, perquè de fet hi va haver una altra revolta dels remenses, perquè, esclar, encara que el rei havia afirmat que s'anul·lava tot, evidentment els nobles, l'Eglésia no hi estava gens d'acord i van tornar així de baix bajo mano, que deia aquell, de tornar a aplicar les... els mals usos que d'això. Això va portar una altra revolta, vam tornar a tindre morts per donar i per vendre. Com sempre, acaba rebent, es va solucionar, diguem-ho, d'alguna manera a favor dels remenses, perquè el rei d'Espanya havia perdut ja massa... havia perdut masses llocs d'impostos i llavors tampoc li interessava i va collar a lo que era la realesa i els va posar una mica d'això.
Ens centrem una altra vegada, però ens dius l'any, més o menys?
1400, estem això, 1460, cap al 60 va ser, no? Ara no tinc...
Que seria el segle...
15.
Això és encara època 1400. Mitjaval, encara.
Sí, això és
considerat...
Però si el 1900 i pico és el segle XX,
sí,
el 1300 és el segle XV, no?
No,
no,
1400.
Ah, 1400. Bueno, és igual, 1400 seria el segle...
15.
15.
14.
No,
sempre se suma un.
Un mes.
O sigui, el 19 seria el 20, el 13, el 14,
el 1900 és el 20.
Sempre va així.
Estem ben situats al segle XV. Va.
Sempre va així.
Ara estem al segle XXI.
Bueno,
ara al XXI, sí. Estem al 2000 i pico.
Com que no en teníem prou d'aquestes històries, vinga, tornem a agafar-ho fort, perquè, esclar, no sigués per perdre el costum. Entre 1640 i 1652 vam tornar a tindre una altra guerra. Una altra guerra...
Una per segle, aquí, eh?
Sí, més o menys això, anem...
Això quan, era, quan no dugues? Quan...
Era per anar eliminant gent?
Sí,
que ens sobrava?
És una bona pregunta, perquè jo també me l'he feta, no?
És que sí?
O sigui, evidentment, en aquells moments els exèrcits eren més petits, però, esclar, també moria molta més gent i vol dir que hi havia molta més despoblació. com que hi havia molt...
L'esperança de vida també era més curta.
Com el 1348-50 hi va haver la peste i va deixar...
Aquesta ja, sí.
Va,
per si sola ja es va arreglar, no?
Sí. Arrasar bastant, va quedar menys gent, però va tindre un efecte beneficiós, va tindre un efecte de provocar de que l'economia anés endavant, perquè, evidentment...
Clar, si destrueixes coses, els has de tornar a construir.
No, bueno, i a més una cosa va ser molt interessant. Els lloguers, per entendre'ns, van caure d'una manera brutal, perquè el senyor que tenia 6 masos es va quedar amb 4 masos que no hi tenia ningú, que no hi havia quedat ni l'apuntador. I llavors, si n'hi havien 2 que encara van dir, bueno, doncs te'n deixo 2, però... Xt, que, a veure, una mica
hem de negociar bé.
Una mica d'ordre, no? Aquí negociem, i llavors, els, de fet, els lloguers van caure, i possiblement també va tindre un altre efecte, el que passa que no el tinc gaire identificat, és de que les famílies no es van escampar tant. O sigui, del 1350 fins al 1400 les famílies van quedar més sobre una zona, perquè, claro, si en vez de tindre un mas en tenies 4, doncs els fills els ficaves als altres masos i allò, diguem, la família es mantenia més dintre un mateix conjunt. 1400 i pico tenim la guerra de civil a dintre Catalunya, perquè és clar, els senyors no hi estan d'acord, l'Iglesia tampoc, i tornem a començar. Es va perdre com sempre. Al final de les guerres sempre només hi ha un petit grup que és el que en treu el
benefici.
El benefici.
Però ara que tinc aquí, sempre m'he preguntat una cosa, Josep. A les guerres que ens pinten a les pel·lícules i en els relats de ficció i no tant ficció, ens veiem que quan van a una batalla també hi van els reis, diríem, o els capitans.
No,
a les pel·lícules sí, perquè els veus allà.
Jo el que em pregunto també, molt bona pregunta, és hi va davant.
I van a davant, i es barallen.
Això és mentida.
I tornen ferits, i se n'han mort.
Sí.
I llavors, això passa a la realitat?
No.
Bueno, és que és la pregunta.
Vaja,
és la pregunta.
Mira, els directors de cinema.
Un exemple clar. A l'època de les creuades, estem parlant del segle XII, principis del XII, el segle XI, l'any 1100, per què es van fer? Perquè les cases reals que hi havia, els diferents reals d'això, tenien fills a cascoporro, la meitat de línia directa, l'altra meitat de la concubina de turno,
sí,
de la criada de la cantonada, sí, sí. I de tot el tinglat.
Això no s'ha anat perdent, crec.
No, cada vegada està pitjor.
I llavors, què és el que van fer? Cony, a algú se li va acudir, dius, anem a fer unes creuades, anem a conquistar els territoris de Jerusalem, però els territoris de les 5-6 creuades que hi van haver, els que hi van anar davant, sempre eren els segons i els tercers fills de les cases nobles que
no
els
heredis,
fotem, el pare es queda a casa i el nen que vagi a d'això, o el germà aquell que és una mica tonto,
també portem-li,
que vagi cap allà i que d'això
a fer número 1.
Que després es morissin, els matessin, els morissin, no, d'això això no tenia pas massa
importància. Bueno.
No, la veritat és que no tenia. A veure, quan estem parlant d'aquestes coses, la gent li sembla que un mort és important. És important un mort particular com el que estàvem parlant abans d'en Rafael. Però així en general...
En grup gran.
En grup no tenen la més punyetera important. Aviam,
com el que estem veient a les guerres que hi ha ara, no?
Per exemple. Eh? Però bueno, és igual. A 1640, quan tenim la guerra dels segadors, o la guerra de separació o successió, que també se li diu, doncs què va passar? Que el canonge de la Seu d'Urgell, en Pau Clarís, ja n'heu sentit enraonada,
sí, sí. O hi ha un carrer que s'ho diu,
té un carrer de Barcelona, sí. Pues volia defensar els drets de Catalunya. Tornem al d'això. Però cuidado, no els drets de Catalunya, de la gent així del carrer, això, sinó de l'elite que llavors governava, diguem, Barcelona, governar, perquè en aquell moment Barcelona era la capital, per dir-ho, de tot Catalunya. Llavors, aquest només se li acudeix una cosa, que demanar ajuda als francesos. Perquè, esclar, havia d'anar contra el rei d'Espanya i tal. Bueno, la primera endegada d'aquesta història aterrissa aquí un exèrcit procedent de Castella, d'això, tenen un parell o tres de batalles i hi ha un temps que estan bastant quiets, però les tropes es queden.
Doncs això ho farem... Ens quedarem aquí.
I les tropes fan...
Sembla que no,
verdaderament destrosses a Catalunya.
Perfecte, ens quedem aquí.
O Barcelona?
Ens quedem aquí, va. Gerard, perquè si no...
Vale. La setmana que ve més.
Correcte.
Ens quedem, que estem allà amb destrosses. Va.
Correcte. 3:15. Va, Jaume, últim quart d'hora amb la teva secció 2 i 2.
Vinga, que avui no hem posat ni la cortineta de la cuina.
No, avui
ni podem fer-ho, podem parlar sobre la cortina aquesta, que tenim sobre aquestes coses.
És que avui
coses, però serà una mica...
La cortina avui era invisible.
Invisible. Serà una mica tertúlia ara, eh? No farem tot aquella rècola d'informació tècnica.
A veure si podrem posar la
recordarem, sí, home, la recordarem tot parlant. De què parlàvem? A veure si us vau quedar amb alguna cosa. De la vista, del sentit de la vista.
Jo em quedo amb típic secció 2 més 2 fan 5, de que tu sempre dius, penses que ho veus però no ho veus, com deies l'exemple de tocar.
No, simplement s'analitza.
Vas parlar de freqüències d'ona que veiem, que podem percebre.
Exacte.
Però les que no veiem, què?
Val, doncs comencem per aquí. Analitzem una mica, ho hem analitzat en algunes xerrades que hem fet, de part meva, sobre els sentits que tenim, que serien els sensors que ens fan viure la nostra realitat exterior. Saber si aquí davant hi tinc en Josep Lafina i en Gerard, si en Gerard ens té la resta, això ho saps per els teus sentits, perquè ens escoltes, perquè ens veus, en el teu cas, aquí de moment tots hi veiem, i perquè bueno, i per altres coses, fins i tot si no sentíssim, si no veiéssim
per l'olor,
potser l'olor ens faria
tacte, pel tacte,
sí. Evidentment, i per totes aquestes coses, total, que són sensors, i el que estàvem parlant és de lo limitats que són aquests sensors. Vam començar per el tacte.
No? Sí.
Vam començar pel tacte, dèiem que no tocàvem mai res perquè ens ho pensàvem, només són sensacions, perquè la matèria realment és energia, bueno, vam fer tota una destructuració de la ciència, evidentment no newtoniana, sinó més cap a Planck, sobre la física quàntica i tot aquest tema, no? que ens porta al segle XXI ja. Bueno, el segle, va començar el segle XX, el de la física quàntica, sí. Ja tots els físics i químics... que hem tingut, segurament que saben això de la física quàntica. Bueno, doncs el passat dilluns encetàvem amb lo de la vista, dèiem que perquè veiem i veiem, doncs en els objectes que ens sembla que veiem i que realment veiem, no? És gràcies a que estan il·luminats, i que la llum, que no deixa de ser ones, vibracions, xoca
i ens porta la imatge,
amb aquest objecte, en qualsevol objecte de que veiem, és que xoca, però a part de xocar se'n queda, l'objecte se'n queda part d'aquesta radiació i l'altra part la rebutja com si fos un mirall, val? D'aquesta part que rebutja, i ara anem amb el que diu en Gerard, només 1% és el que els nostres sensors de la retina capten. Els conus i els bastons capten 1% de l'espectre, lumínic, que va des del vermell, ho dèiem, no?
Si vols dir que no estic veient realment aquest objecte, tot
no, sí que l'estàs... Sí, sí. Bueno, l'estàs veient tot el que et permet... A veure, també en parlàvem d'això. no veiem una cosa exterior, és el cervell que s'ho munta. El nostre cervell es munta la pel·lícula.
De com és aquell objecte.
Jo crec que cadascú ho percep diferent, també.
Bueno, això també. Cadascú té les interpretacions que vol, no?
Bueno, després pot haver-hi errors en l'interpretació, que un ho veu vermell i l'altre verd.
Sí, 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 no, però això són fallos del cervell, evidentment. Del sistema, o del cervell, o de la retina, o de tot el que intervé perquè el cervell es faci la seva composició. Però que és una composició interna, cadascú ens la fem dins. El cervell interpreta depenent del que li dona la retina i dèiem lo limitat que era aquesta retina, perquè són un conjunt de conus i bastons que aprofiten aquests senyals i de tot l'espectre que pot tenir el nostre voltant, la majoria de coses, i això està demostrat amb els mags, amb els efectes òptics, amb tot això, el cervell s'ho munta. I ara, de tot el panorama que podem veure en el nostre camp de visió, la majoria és muntat, no existeix en realitat. El cervell es fa una composició. A no ser que hi hagi una cosa que passi, que hi hagi un flash i després, mira, allò sí que...
Jo m'he perdut ara, eh?
Jo també.
Bueno, doncs tornem a una cosa pràctica. Els mags es valen d'això, per fer desaparèixer coses, es valen de distraccions, perquè el nostre cervell es munta tot un paisatge que realment no hi és. Per què ho pressuposa? A través dels sensors que tenim, com hem dit, de cons i bastons, hi ha unes vibracions, uns processos químics que fan que tota la capa que jo l'altre dia em deia, la placa de vídeo que tenim a darrere del...
El còrtex, deu ser això.
Tenim a darrere del cervell, sí. No sé com es diu aquesta part, no? Que processa tots aquests inputs. Doncs realment amb un tant percent molt petit es construeix tot. Bueno, aquí era per fer un resum del que vaig dir de l'altre dia.
Ens queden 8 minuts.
I ho podem complicar més encara.
Vinga.
Va. Si ho volem complicar més, cal dir que el cervell només processa informació en 3 dimensions. Això també esteu d'acord amb mi, no? No, si teniu un paper i feu un dibuix, el fareu en 2 dimensions, aquest dibuix, oi? Val, però si volem fer un cub, amb aquest paper ja són... No, amb el mateix paper, doncs, si fem volum, si apliquem un volum, ja són 3 dimensions.
Sí.
Però d'aquí no passem. Normalment estem dins un món amb 3 dimensions.
Uh-huh.
Val.
I la quarta, quina seria? L'espai-temps?
No, són 4. Sabem ara com ara, i això està demostrat matemàticament, que hi ha més de 3 dimensions. Més de 3, però fins a 10.
Hòstia.
Perquè s'han pogut demostrar matemàticament, com he dit, com és el cas del tesseractis, conegut també com l'hipercub, que és el en 4 dimensions, o com la mateixa teoria de cordes que suposa que la realitat en la qual existim és un conglomerat ben conjugat de 10 dimensions. Llavors, aquí tenim. Si hi ha un 99% de l'espectre lumínic que hem dit que no percebem. Si hi ha dimensions a les quals no podem ni processar informació. Podem gosar dir que la realitat que podem percebre a través dels nostres sentits és la realitat? Jo diria que no podem afirmar de cap manera. O sigui, és la realitat de cadascú. I a més, com que estem immersos en un procés de separació que ens pensem que som únics, cadascú de nosaltres, doncs, bueno, ens fem la nostra pel·lícula. Diu, tu et fas moltes pel·lícules, no? Bueno, doncs és això. Els nostres cervells es munten cadascú una pel·lícula. I ho recordeu, no? Allò que us deia el dilluns passat, que quan la teva mascota, si és un gos... Qui té gossos o gats a casa
seva?
Jo.
En viu tingut?
Sí.
A vegades no us heu trobat que sembla que vegi coses o senti coses que tu no ho pots sentir?
I tant.
Home, sí. Això sí.
Ah, això sí.
Home, ells senten freqüències d'ona que nosaltres no.
Que tu no sents.
Potser ara se...
I arriba la meva dona
amb el cotxe, la rotonda d'allà d'entrada.
I veus que afegis i dius, cony, i això, i dius, bueno, arriba aquí.
Doncs potser està passant una cosa, i és que realment ells sí que veuen altres realitats que nosaltres no veiem.
Pot ser.
Però això pot passar amb tot, eh? O sigui, nosaltres podem estar visquent en aquesta, en la realitat que els nostres sentits ens permeten veure, quan a dins mateix d'aquest espai podem veure-hi mil coses que nosaltres no podem processar aquesta informació.
Jo, per això hi ha gent que veu...
Jo ho diria diferent.
Hi ha gent que veu el fantasma?
Bueno, quan per exemple, ningú pot negar la... Ningú pot negar, perquè fins i tot els escèptics ho han de reconèixer, l'existència dels miracles. Hi ha coses inexplicables. Bueno, quan una cosa inexplicable saps per què és i veus el per què, després ja deixa de ser...
Però bueno, què vols dir, bueno, els miracles?
Estic parlant amb el caire de la civilització cristiana.
Ah, vale.
Religiós.
Però podríem parlar de qualsevol religió o qualsevol
creença. D'algun cas que ens hagi passat, per exemple, no?
No, perquè...
No, coses, estic referint-me a coses que no tenen una explicació científica...
Això pot passar, però...
Amb
a veure, els miracles dura. Els miracles existeixen amb la civilització judeu... No judeu, cristiana. Fora
sí,
de,
però jo el que anava a dir és que un miracle deixa de ser un miracle quan el pots explicar, val?
Ja.
Quan el pots explicar ja no és un miracle.
Quan no té explicació... Sí,
ara anem a un sentit més planer. Si tu et fan un truc de màgia i quedes embabacat, quan vas a darrere i veus com s'ha fet el truc, ja veus que era un truc, vale? Doncs això és el que passa amb les coses inexplicables amb ciència.
Sí.
Els que veuen, per exemple, aparicions d'ovnis, que en diuen aquests objectes, doncs quan saps l'explicació ja deixa de ser...
Igual era una aurora boreal.
Un ovni, no?
Ja.
I els miracles que deia...
O un cigarro molt fort, també pot ser, casos.
Però, per exemple, jo a casa de la meva àvia deien que la veïna era bruixa i al vespre les cadires es movien i jo els havia vist.
Bé, doncs això que expliques tu ara en aquest anècdota tan senzilla... És possible
i es movien,
i si poguéssim veure i processar informació d'altres dimensions que no podem, això ja deixaria de ser una cosa inexplicable.
Vol dir que
diries,
aquella, hi havia
per
una
això.
Persona que tenia uns poders o tenia...
No, que simplement podia interactuar amb altres dimensions que el comú dels mortals no podem.
Bé, ens feia moure les cadires.
Però això no existeixen de persones a l'exèrcit, tenen reclutats gent amb més
poders, no? Més...
Bueno, més sensibilitats o més...
Si busquen gent amb telequinès i coses així, no? Bueno. Jo sóc molt excèptic,
això
no dic res perquè sóc, ja ho sabeu, super molt excèptic.
A mi m'han passat de coses, que no tenen explicacions.
Però jo crec...
Tot això parteix de la base, però...
Sembla que no en tinguin, però en tenen d'explicacions.
Però la base que hem començat parlant d'això era que els sentits que tenim, és per fer veure que els sentits que tenim són molt limitats, molt.
Els sentits ens diuen que ens acostem a les 11 de la nit.
És l'hora de plegar, no?
Doncs se'ns ha fet fosc, no, perquè hem començat de fosc, ara es comença...
Jo només vull dir una cosa... Que és que jo ja he sopat.
Jo no.
Jo ja he sopat, per
I
tant,
a més,
tranquil.
Avui tinc convidats, i o sigui que ara
això
quan arribi...
Repetint.
T'han d'esperar, eh?
Sí, m'han d'esperar.
Per no perdre la tradició d'en Rafel, jo ja he sopat.
Doncs, Rafel, t'hem recordat avui, et recordarem sempre, perquè sempre ens tindrà... Sempre ens farà... Hi haurà alguna cosa que ens farà pensar
en aquell moment. Aquella cadira buida que tenim allà.
Home, i tant.
No?
Bé, doncs això. Nosaltres, els que estàvem dins del món del teatre, doncs ens queden moltes gravacions físicament, que no sé...
Bueno, és que al poble ens queda molta cosa, físicament, ens queda la rotonda, ens queda molt
dir,
el cavall...
En vídeo, eh? En vídeo,
sí.
que bueno, sempre podem revisar
i
veure
sonor.
La genialitat d'aquest actor.
I amb sonor, eh? Vull dir que si la gent busca al micro de nit programes antics...
Home, i tant, està tot el
dels 20
penjat.
Anys ben bé no,
però
no.
Bastant,
sí.
Els
primers anys poder no,
ho deixem aquí.
Bueno, descansi en pau, doncs.
Bones fires de Sant Narcís, això també, vull dir que aquesta
força...
setmana comencen.
Ja comencen?
Sobretot...
Sí.
Divendres ja hi ha el pregó.
Divendres
ja hi ha el pregó.
Qui fa el pregó, se sap?
En Jordi Tonietti i en Joan Davant.
I Àngel
Davant,
perdó. I us diré una cosa. L'alcalde Lluc Salelles, que serà un dels protagonistes de l'entrevista, va ser escoltar l'entrevista a aquesta casa i va dir que aquest any seran Àngel Davant i Jordi Tonietti.
Molt bé, influenciant aquí.
Aquí influenciant. Tot això, i gràcies a tots per la seva atenció. Vilabreix, bona nit, bones fires i fins la setmana que ve. Rafael, fins la propera. Gràcies.